Doncs com us dèiem, avui comptem amb diversos familiars de persones amb discapacitat que participen en aquesta taula rodona organitzada per el personal del Centre de Dia de Benestar Social i també en conjuntament amb Ràdio Illa. El que volem és posar-nos en la pell, no? Intentar copsar quina és la realitat d'aquestes persones i quins són els seus reptes de futur immediat. Com podem fer doncs, la seva vida més digna, més autònoma, en definitiva, més feliç. Tenia amb nosaltres Anna Maribel Calafat, germana d'Antoni, de 38 anys, persona amb síndrome de Down. Molt bon dia, Maribel.
Bon dia, Pepo.
També tenim la Yolanda Mota, mare d'Anna Sofia, una boixa de 5 anys, amb síndrome de Down. Hola, Yolanda.
Hola, bon dia.
N'Alfonso Mayans, parada en Pau Mayans, de 21 anys, una persona que pateix autisme. Bon dia.
Bon dia.
I també Nana Galindo, mare d'en Damià Miquel, un lot de 15 anys, sord, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, primer de tot, comencem pel principi. En recursos de salut, pel que fa a la detecció dels vostres casos, es va fer, o hi ha recursos perquè es faci com toca, en el moment que toca, la detecció primerenca d'aquestes situacions?
Sí, he de parlar jo, justament, síndrome de Down és de fàcil detecció, o sigui, ara es pot detectar en l'embaràs, en aquell moment també, però, bueno, és ràpid, vull dir, no hi ha problema amb això.
El que passa, bueno, en el meu cas és que no se segueix un protocol d'actuació i clar, això pot fer que els pares ho passin malament perquè no saben exactament el que els hi ve. I crec que als hospitals sí que hauria d'haver un protocol on tens una orientació per part dels professionals perquè t'informin de el que pot passar i el que no.
Vols dir, un cop la família és notificada de que aquell embaràs, no, compta amb un infant amb síndrome de Down, vols dir?
Sí, però clar, a mi me deien que, per exemple, podria ser que vingués malalta, però la meva filla està sana, que podria tenir problemes de cor, i en realitat això és un tant per cent, no vol dir que ella vingui malament, la meva filla està sana. I clar, això te fa tenir molta por, i tot d'una te diuen que abortis, i crec que això no és la solució.
Déu-n'hi-do, en els altres casos tenim una persona sorda i una persona autista, com va anar això?
Bueno, en el cas d'en Pau, ell ja té 21 anys, ha canviat un poc també les coses des d'aquell dia. Amb en Pau vam tardar un parell d'anys, és a dir, avui en dia tampoc no abans de que neixi el fill o la filla no es pot detectar, avui en dia. La diferència és que quan vam tenir en Pau realment vam estar cansats de per la falta de professionalitat i de formació que tenien els pediatres en aquell moment, no? És a dir, te trobes encara estàs en 3 anys i encara, però com que nosaltres érem joves, pues, els pares que són molt joves no facis cas de que vagi més en retras que els altres, saps?
Cada un va al seu pas,
sí, no sé, sí, què. Sí, així un poc. I realment vam estar quasi hasta 5 anys, vull dir, sense tenir un diagnòstic o una solució, no? Avui per avui, avui per avui ja és molt abans que es detecta, diríem.
Clar.
Però ha d'haver-hi una formació, sobretot, no? Perquè estos pediatres...
I és aquesta formació?
No. Falta molta formació encara avui en dia.
O sigui, hem fet camí, però no el suficient,
exacte. És a dir, que es va millorant, sí. Que està com toca, no. Això és la realitat.
En el cas de Nana, no? amb el teu fill sort, com va anar això?
Pues mira, la veritat és que en els dos tampoc ens va anar gaire bé. Quan va néixer en Damià ja es feien les proves d'hipoacúsia a Can Misses, perquè ell va néixer a Can Misses, però li varen fer les proves d'hipoacúsia i llavors vam estar 4 anys darrere de metges perquè volguessin fer-li un diagnòstic i unes proves, perquè jo els hi deia, nosaltres els hi deia, aquest boix no sent, i ells me deien que encara que jo tingués dos fills més i que ja tingués un poquet d'experiència, que era jo que era un poquet paranoica i que volia que el meu fill parlés abans, i jo li deia, hombre, jo crec que puc veure l'evolució normal d'una criatura, i no era el seu cas, no? I la veritat és que ens va costar 4 anys que un doctor d'Eivissa volgués fer-nos unes proves. Varen fer les proves, varen sortir lògicament fatal, i va dir que era la màquina que estava espanyada. Que...
Això la pública, entenc?
Això la pública, sí. Que era la màquina que estava espanyada i que al cap d'un mes tornaríem a fer les proves. Això dormint en el boix, sedant-lo i tot el rotllo, perquè són unes proves que no es fan amb un boix despert. I les van repetir al cap d'un mes i quan va veure que sortien pues molt malament, va dir, pues li poses audífonos i ja està. I ja pensant, però tindràs el coratge de dir-me això? I mon pare va donar una privada, perquè vull dir, la seva solució era aquesta, li poses audífonos i tira por ahí.
si puc remarcar-te una coseta, per posar un exemple, no? És a dir, nosaltres ens vam trobar amb en Pau, crec que, si no recordo malament, en 4 anys i mig, sortia a València un neuròleg privat recomanat en aquell temps. El diagnòstic que ens va donar va ser mutisme.
Mutisme?
Sí, clar, tu ja pots pensar de quan te trobes amb aquell diagnòstic, dius, el meu fill és mut, no? Saps? Però mira què penses. Al cap de, crec que va ser un any després, que ja teníem el diagnòstic per, a través d'una altra gent, amb un curs de formació, i ja em trobo de repent a Barcelona, que m'estic... Clar, perquè passàvem llavors pares a tenir-nos que formar, no?
Clar, clar.
Em trobo a Barcelona, on me passen un curs de formació, on hi venien uns metges de Carolina del Nord, i m'ho passen uns fullets on hi ha 16 o 20 imatges, no me'n recordo bé ara, on allí et diuen molt clarament, saps, que si el teu fill d'aquelles 20 té un tant per cent, saps, que tu els reconeixes, el teu fill ja pots deduir un 90%, saps, que pot tenir autisme, no? I clar, jo me'n recordo que em vaig fer i vaig pensar, ostres, fas memòria i dius, hòstia, fa un any ja estava en un neuròleg privat, recomanat, saps? Dic, aquest tio no va veure que simplement això podia...
Clar.
Saps? Et trobes amb aquest... saps? Que tu, amb un simple curs, ja has pogut deduir alguna cosa que, joder, entens que...
Que un metge...
Pues, perquè faci un poc d'idea en aquell punt.
Anna, en el cas de l'audífo, tinc entès que aquesta és una tecnologia que barata no acaba de ser, no?
No, mica barata. I el meu fill duia dos audífonos en aquell moment. Li vàrem haver de comprar, lògicament, un audífono per cada orella, ¿vale? I, lògicament, per sort o per desgràcia, te trobes a vegades o bons professionals o no tan bons professionals, no? M'ho vàrem anar a Barcelona, una banda que també m'ho van recomanar, molt bé, però no va ser fins cap de 4 anys més que vàrem trobar algú que mos va dir que en Damià no feia falta que dugués audífonos a esquerra, perquè no sentia res. Per tant, tot el que nosaltres havíem invertit en comprar-li audífonos per l'orella esquerra havien set sous tirats. I, per desgràcia, no estan parlant de, pues, ni de 1.000 euros, un poquet més. I tu dius, joder, però és que per desgràcia, no t'informen. Per més que tu vulguis i intentis fer ses coses, saps? Clar, tu intentes pensar que algú potser t'ajudarà i podràs confiar en algú, però no sempre trobes bona gent que t'assessora, tampoc. És molt complicat.
El que veiem un poc és que hi ha una mena de travessa pel desert llarga, no? Fins que finalment els pares afectats troben respostes i solucions als seus problemes.
Jo crec que a vegades inclús les solucions i les respostes les trobam a través d'altres pares que han passat per aquest desert, com dius tu, no? Fins que no trobes amb altres famílies que te diuen, no, mira, millor ves aquí perquè aquí hi ha un professional com toca o un metge com toca. Pues moltes vegades passes per aquest bagatge que dius, bueno, a veure si en algun moment trobam algú que mos ajuda així com toca.
És a dir, nosaltres l'intervenció que estem aplicant avui, el dia d'avui encara, perquè això és per tota la vida, en Pau, realment la vàrem trobar a través d'un matrimoni català que encara venen de vacacions a Formentera el mes d'agost. En aquell temps li estàvem provant una medicació que aquest neuròleg m'ho va recomanar, no? M'ho va recetar per mutisme, ho direm així. Clar, perquè has de provar, has d'estar un temps provant, perquè sobretot en aquell temps et dediques a això, a provar si aquesta és la solució pel teu fill. I en aquest temps pues, va haver aquest matrimoni que un dia se van presentar a la farmàcia i Sant Ferran buscant aquesta medicació, perquè li estaven tornant també per una altra cosa. Per curiositat de la vida, la farmacèutica li va dir sí, la tenim, perquè aquí hi ha una família que l'està gastant. Va tenir curiositat de conèixer-nos. Recordo que aquell dia em vaig quedar a casa amb en Pau, perquè la Núria pogués anar, havien quedat una cita. I la Núria, quan va veure en seguida el seu fill, va dir, escolta'm, el que té el teu fill és el que té el meu, saps? Perquè ja només veient-lo... I va dir, què estàu fent? I va dir, en seguida ens va posar en contacte amb una professional, pum, pum, és a dir, per casualitat.
Caram.
Això que diuen ells, per exemple, en el cas d'en Toni, realment, claro, fa 38 anys que va néixer, m'ho anant molt endarrere. Quan ell va néixer aquí a Formentera no hi havia res. En aquell moment sí que no hi havia res. Entonces, clar, varen començar aquí a anar a una psicòloga que hi havia, ¿vale? Però no vàrem trobar un puesto bo fins que va començar a anar a Eivissa. En Toni, amb 6 anys, anava 2 dies a la setmana a Eivissa a un centre especialitzat de logopeda i això, i la logopeda allí encarregada deia quina pena no haver-lo agafat més petitet. Diu, perquè ara parlaria perfectament. Saps?
Com està aquest assumpte avui en dia? És a dir, l'atenció a persones sordes, persones que pateixen trastorns de l'aspecte autista o síndrome de Down, avui en dia, no?
Avui en dia a Formentera, m'ho referim a avui en dia a Formentera, no?
Sí, sí.
Vale. La diferència és, com que nosaltres ho vàrem passar tan malament, la meva dona i jo, ens doncs vàrem veure obligats, és a dir, a muntar una associació, perquè no volíem...
Admitea.
Sí, sí, admitea, perquè no volíem que un altre cas, és a dir, un altre familiar es trobassi en el nostre cas. És a dir, perquè nosaltres ho vàrem, com, és a dir, me'n recordo d'arribar a casa i anar-hi a dir, escolta'm, hi ha una conferència a Còrdoba de, que venen aquestos, no sé què, treu bitllets, anem cap allà. A Barcelona, doncs, doncs mos tornem, ara tu hi vas aquesta setmana a formar-te, i nosaltres no volíem que hi hagués aquest... Avui, però, mos entrem d'un cas, parlam amb ells, per lo menys ja que sapin que hi ha alguna cosa, no? Llavors ja depèn de la família, que vulgui fer una intervenció o una altra, però per lo menys és com algo que necessites, no? De que et quedis tranquil, per lo menys de donar una informació que abans no era, ara és.
A l'hospital, al centre de dia, no sé, els recursos, els equipaments públics que hi ha a Formentera responen a les vostres necessitats?
Bé, s'ha millorat, però encara falta a base de bé, vull dir, falta.
Jo crec que s'ha millorat, però encara hi ha moltes mancances. Són boixos que necessiten molta ajuda, vale? Logopedes, psicòlegs i moltes altres coses, que realment, que si no tenen uns terapeutes i uns professionals que els ajuden, i no sempre... Bueno, gràcies a Déu tenim les associacions que ens ajuden, però vull dir que encara hi ha un buit de moltes altres coses.
Jo, per exemple, en el meu cas, hi ha molts de terapeutes que se'n van perquè, clar, el problema del lloguer... I els sous i tot això fa que hi ha gent molt bona, bon preparada, però al final no poden amb aquest pes de tenir que pagar lloguer i cobrar molt poc. I els recursos també estan superlimitats i això repercuteix en els nostres fills. Per exemple, la meva filla fa teràpia de cavalls i de piscina i ara no la pot fer perquè no hi ha terapeuta.
És a dir, en el nostre cas, les ajudes... són zero, vull dir, són zero en comparació a la intervenció que nosaltres ens vàrem veure obligats a fer amb en Pau perquè realment vegis uns resultats, no? Compares amb les ajudes que tens, no és res. És a dir, jo avui per avui les ajudes que rep en Pau van a una compte seva perquè vull guardar-les per el dia de demà. No és perquè m'ho pugui permetre realment, és que no ens suposes, a dir, disposar d'aquells sous per fer aquesta intervenció.
No, no, o sigui, vols dir que no soluciona gaire, tampoc?
No, no, per el fet de que són ja, bueno, van començar el 2003 amb ell, a fer-li 25 hores setmanals de teràpia. Només ha de fer números. Ah. I sempre comptant, mal pagant els terapeutes, perquè no et pots permetre pagar-los bé, perquè no pots, perquè si no ja se te dispara. Vamos. Vull dir que les ajudes aquestes d'aquest, doncs, que si de dependència 300 euros o ara que és major de 8 anys l'altra paga que té, és que no soluciona res. Et carregues amb una motxilla d'una hipoteca aquí dalt, saps? Que abans estava al manifari i ho comentava, no? És a dir, i ara que han reduït molt perquè la feina real és tots aquests anys, no? Avui per avui en Pau doncs ja quasi deu estar super, bueno, està molt bé, té unes altres necessitats, però, joder, la motxilla de la hipoteca encara el tinc penjant i encara em queda hasta 70 anys, eh? Vull dir...
Naltros ara crec que el que hem de fer és treballar per els nenes i les nenes petits que venen i necessiten molta ajuda, com la Sofia i com molts altres que tenim a les associacions, que si ara no es fa una feina ben feta amb ells, el dia de demà pagaran les conseqüències, perquè és que no podran... Quina vida tindran aquestes criatures el dia de demà? Hauran de dependre totalment d'algú? Ara és quan hem de treballar perquè puguen ser mínimament independents, que molts d'ells no ho seran. però hem d'intentar fomentar aquesta autonomia, i l'autonomia només s'aconsegueix si tens terapeutes que t'ajudin.
Com és aquest dia a dia que ara mencionava en Anna amb els vostres familiars?
Jo és dia a dia. És fàcil quan tens gent que t'ajuda, tens recursos, i bueno, en el meu cas és l'escola, per exemple. Jo ara estic molt contenta en l'escola on està la meva filla, perquè sí que, bueno...
Però has hagut d'anar a una privada, no?
Bueno, concertada.
A la pública,
va començar a la pública i molt malament, però ara a la concertada estic supercontenta, perquè també hi ha gent molt ben predisposada, els recursos també són limitats, però hi ha molt bona predisposició i estic feliç, i la meva filla també ho està, i crec que és molt important pues, que la base sigui bona, perquè després els nens puguin arribar a ser independents, per exemple. És que crec que la base és lo bàsic, vamos, perquè un nen pugui ser independent, que això és objectiu, i és a poc que tens quan tens un fill així, que quan de major que pugui ser independent. Això és el que crec que tot pare vol per seu fill.
Jo, per exemple, en el meu cas, que ja és adult, vale? És el que dèiem abans també, fins als 21 pots estar a l'institut, després surts i que fa una persona discapacitada que no està formada per anar a treballar, no, que és el seu dia a dia, no? En Toni tenim la sort de que ha estat una persona molt oberta, es fa molt amb la gent, ell va bé, no necessita una dependència en aquest cas, no? Però, clar, ell també necessita sentir-se útil, vale? Ell, la major satisfacció és poder ajudar i poder inclús trobar una feina que ell estigui adaptada o tenir un tutor que l'ajudi, que el guiï en aquest cas, no? Nosaltres a l'associació havíem estat molts anys, després vàrem sortir perquè, bueno, te trobes que potser no penses que la necessitis, i ara fa un temps vàrem tornar.
Amb Nef,
exacte. I en Toni Lli ha tornat a trobar pues el seu dia a dia, segueix estudiant, ell li agrada llegir, li agrada estudiar, ell fa feina, i també estàvem intentant pues, això, intentar buscar un lloc per ell poder anar a fer unes hores, tipus, per exemple, com vàrem fer amb en Pau, que ell puga, que es senti útil i puga col·laborar a casa, que és el màxim per ells. O sigui, veure que la seva vida no és sigut en un sofà o... Sí, perquè bueno, és molt dur veure això, no? Pareix que no serveix per res.
Per això hem de treballar per tenir una societat inclusiva. Igual que l'educació ha de ser inclusiva, la societat també. Perquè, clar, tenim perfils que poden treballar com qualsevol altre. I hem de treballar per això, perquè la societat sigui inclusiva.
Jo voldria, abans, crec que sé tu, de dir des dels 21 anys, no? Nosaltres amb en Pau ens vam veure obligats a treure en Pau des dels 15 anys de l'escola. Tenia que passar a l'institut, no estava preparat, vull dir, no estava preparat. Vàrem tenir que negociar amb l'inspector d'educació, perquè, clar, on t'enfrentes no el pots treure, no? La llei et proveix treure'l-lo, perquè t'arrisques a una denúncia d'abandono familiar. Així.
Caram.
Sí, així. Pum. I com que tu en vas cansat, dius, pues no, escolta'm. Perquè nosaltres el que volíem és, diguem, tot l'excurs escolar, doncs en Pau anava a escola i llavors passa tarda a casa, doncs venga hores d'intervenció, perquè tu vols treure-li. I com que per matí no treu profit, doncs entonces passa tardes a casa, li traiem profit. Però arriba un moment que tu dius, ostres, és que són 5 per matí, i ja en 15 anys vam dir, no, s'ha acabat. És a dir, li llevo aquelles que no, me li estan donant res, i els hi posa a casa. I et pots pensar pues, que va haver-hi que arribar a una negociació, no? Perquè t'enfrontaves.
A una denúncia.
A una denúncia. Què fas amb això? És a dir, vàrem arribar a un acord. Aquest és el problema, arribar a un acord. Perquè aquí no es destapa res, no? No es tapes la carència que és real. Però tampoc, en aquell moment, tampoc, econòmicament, no et pots posar-te a fer aquí, saps, denúncies, judicis, i al final vam arribar a un acord i el vam poder treure. Vam poder donar-li totes aquestes hores per autonomia, perquè sigui cada vegada més autoeficient ell mateix. Vam aconseguir, doncs, posar-lo a treballar. Vull dir, gràcies a totes aquestes hores que li hem, donat. Referent a, en el dia a dia, ens veiem obligats a través de l'associació pues, fer cursos, és a dir, estar lluitant en el seu consell per aconseguir contractes, a dir, ajudes per, poder formar els monitors, perquè si volem, jo si vull portar en Pau a fer un deport, a fer una activitat, m'he d'assegurar que la persona que està allí també té una mínima formació per poder-lo ajudar.
Clar.
És que és aquest, no és que vull dir, el vull apuntar el que sigui. És que primer m'he d'assegurar de que el puc portar.
Aquesta és una altra, no? Ara estàvem parlant del tema de la inclusió a la vida laboral. Espera, Nana vol afegir un...
De lo que deia en Alfonso. Hem de tenir en compte que tots aquests boixos i boixes es passen tot el matí a l'escola, ¿vale? Que moltes vegades, per desgràcia, la majoria de les vegades els centres no deixen entrar els professionals dins de centre per fer les teràpies, i aquests boixos llavors a tarda, en compte de poder dur una vida normal de boix i inafectivitat, són a jugar, moltes vegades per la tarda tenen que suplir tot el que es matí no li hem tret profit, perquè les coses es van millorant, però hem de ser realistes, i hasta fa poc les coses no estaven com tocava, per tant a l'escola no els hi donaven el que ells realment necessiten, per tant tu llavors això ho tens que suplir les tardes.
Llavors feien com dues escoles, una al matí i una altra a la tarda,
I tu com a pare o mare o com a terapeuta tens que buscar-te gent que les tardes t'ajudi per suplir tot el que esteu boix, o el teu boix ja no ha pogut aprendre els matins a classe, els hi estàs restant vida.
També ara em crida molt l'atenció això que comentaves, que els centres públics no es deixa entrar un professional que ve a ajudar al final, no?
No tots els centres deixen entrar professionals.
Bueno, això depèn de la predisposició de l'equip directiu, sobretot.
Tu, en el cas del teu centre públic, et vas trobar amb bona predisposició?
No.
Ara que parlem de la inclusió en l'àmbit laboral, hi ha un exemple, ens explicava en Alfonso l'exemple del seu fill. Vosaltres podeu parlar d'altres exemples? Com veieu això? Està molt verd encara?
Està verd. Vull dir, està verd perquè depèn molt. És a dir, s'ha fet avanços. Per exemple, el Pau allà on treballa és degut gràcies a que es consell per ell treballa, diríem, recollint hamaques. El propietari, diríem, per poder explotar aquesta llicència, diríem, per guanyar punts, hi ha un punt on diu que si contrates una persona amb discapacitat doncs tens més punts. Estàs quasi obligant en aquest propietari, diríem, o aquesta persona interessada, que contrati algú, no? Vale. Però si en Pau realment ha enganxat bé sa feina, diríem, és també molt per sa voluntat del companyero que té, hem anat nosaltres a formar-lo, a ajudar-lo, saps? Ha hagut una feina abans per poder acoplar-ne en Pau. Quizás podria exigir una miqueta més, saps?
Exigir una miqueta més vols dir a l'administració, a les empreses?
Claro,
però,
sí. És a dir, és que avui per avui hi ha lleis, vull dir que una empresa de 50 empleats té de tenir un tant per cent, que no sé si equivale a dues persones o alguna cosa així. Realment es compleix? Perquè jo veig moltes empreses i sé que aquí fan 3,50 m, n'hi ha poques, però n'hi ha. Jo no sé si totes les acompleixen.
L'institut, l'any passat, en Pablo i l'institut varen demanar un projecte, crec que es diu Tava, la veritat és que no ho tinc molt clar, però sé que estan demanant per veure si poden començar a fer inserció laboral també dins l'institut, no? Perquè, clar, els nenes que estan escolaritzats, fins als 21 anys poden estar dins l'institut, però l'ideal seria que durant aquest temps que estan allí dins vagin aprenguent com podrien, no?, introduir-se en el món laboral. L'any passat, si no m'equivoc, mos varen dir que no, que no mos donaven aquest projecte, perquè no hi ha mitjans, com és normal, però clar, si això no podem anar introduint dins l'institut, que allà on els tenim a tots, i podem anar fent feina perquè ells s'incorporin, quan tinguin 21 anys, molts d'ells, que feim llavors amb ells? En el carrer ja està. També ha que dir que es consella que t'estiu començat a fer alguna cosa, perquè duim tots i ben passat insistint-los, de que clar, hem de començar, tenim dins l'institut un cert número de nenes i nenes que dins de poc es trobaran amb aquesta situació, clar, que no podran estudiar i que han de ser útils per la societat. No poden tenir-los tot el dia en el sofà de casa ni pas carrer sense fer res de profit.
més enllà de fer feina, més enllà de tractar-se o de formar-se, també hi ha un poc d'oci, no? En aquest cas, l'oci a Formentera, estic pensant, no sé, en esports o no sé si música, està adaptat per ser inclusiu de veritat?
Jo crec que depèn del monitor, també, molt. Jo, en el meu cas, la meva filla fa judo i la monitora està superimplicada. I no tinc cap problema, de moment, en apuntar-la a res. El que passa que fa placajes a la classe, a vegades, i hem d'estar treballant això. Però jo estic contenta.
En Damià està anant a bàsquet i la veritat és que jo estic molt contenta. L'entenen, l'ajuden, l'han ajudat a, bueno, pues a sentir-se un mes, que amb altres bandes era tot el contrari, pareixia que feies nosa, però bueno, això és així. I a més he de dir que ahir varen estar, aquest cap de setmana han anat a Mallorca a unes jornades de, que s'han ajuntat en boixos de Mallorca de bàsquet, però també hi varen fer una jornada en el centre de tecnificació, tots els esports amb discapacitat, i es van ajuntar molta gent que té diferents discapacitats i van estar fent esports i s'ho van passar genial. Varen tornar, doncs, això que veuen que, bueno, en Damià és sord, però van estar jugant a bàsquet amb gent que té, que van cadira de rodes i que té, doncs, problemes, doncs, més serios que qui sap el que té el meu fill, no? I els hi va agradar molt.
Hombre, el club de bàsquet, d'aquí voldria enviar-los una abraçada perquè la veritat és que és un dels clubs que aquí a Formentera realment aposten.
Altres mapi bàsquet Formentera,
sí,
eh?
Sí. És inclusiu.
Sí, sí. Sí, perquè és a dir, ells des de fa un parell d'anys estan treballant per ser la bo, diríem, volen fer que sigui realment inclusiu, no? Però també ells es volen limitats. És a dir, perquè ells disposen d'una ajuda econòmica i això suposa a vegades tenir que contratar també un monitor extra i, clar, aquests clubs també estan limitats. I depèn molt de la voluntat d'ells. I això no hauria d'estar tant, és a dir, és com que sempre et vens marcat molt per la voluntat, no? La voluntat és des de més. Quan seria tan fàcil és dir, doncs, escolta'm, si aquest club vol, necessita un monitor més o un d'això, doncs, escolta'm, que sigui tan fàcil com demanar-lo, no?
Altres aspectes del nostre dia a dia, no sé, aquí a Formentera, sent una illa, estem molt marcats pel transport. Com està això? Hi ha algun fet rellevant en matèria de transport, sigui terrestre, bus, o sigui marítim, o avió, no sé?
La veritat és que hem estat preguntant un poc i aquestes coses, i la veritat és que ens han dit que tots els barcos, per exemple, estan adaptats, ¿vale? Que si tu has d'anar amb una cadira de rodes, no tens cap problema en poder pujar en el barco. Jo la veritat és que no ho sé. Jo veig unes rampes que quizà no és només que estiga tot adaptat, ¿vale? Quizà haurien de mirar si realment, a part de que tot sigui accessible, compleix realment les normes d'accessibilitat, no? En un principi, pareix que sí, però clar, vull dir, com no hi ha gaires usuaris, tampoc ho facin servir, pues és un poc complicat averiguar si realment tot compleix.
A veure, avui per avui, amb en Pau, problemes d'aquestos no n'hi ha. No n'hi ha perquè han passat molts d'anys, s'ha fet molta feina amb ell i no necessita cap rampa, no necessita... Fa anys, puc contar algun cas, no? És a dir, en aquells fa anys nosaltres, per exemple, per sortir a València a sus Nadals, cada any era la mateixa discussió, no? És a dir, perquè de repente en Pau doncs deia, mos trobàvem a Eivissa, volia pujar en su barco gros, diríem, i perquè veia molta gent, perquè clar, a la rampa doncs no volia pujar. Solució, com que viatjàvem amb el cotxe, doncs ben bé. No te pots ni imaginar la quantitat de gent que has de parlar, explicar-li per poder pujar amb en Pau dins el cotxe. No, perquè trobes...
Només el xofer, diguem-ne, deixar-lo
sí,
pujar,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Per norma només pot pujar, diguem, el conductor. Vale, doncs explica-li en el moniato, perquè no té altra paraula, de turno, que et diu, no, és que sol és el conductor. Doncs, perdona, t'estic explicant que hi ha aquest problema, saps? Fum. No, doncs has d'anar pel là, saps? I això realment arriba un moment que és que m'has cansat, saps? Un altre cas, per exemple... una vegada vam enviar amb en Pau un viatge d'estudis, vam tenir que pagar nosaltres a una terapeuta perquè en Pau li feia molt il·lusionar, vam aconseguir una voluntària per fer-li corregir nosaltres els seus gastos, i vos va contar, és a dir, gràcies a Déu, pues, li va passar a ella, no va passar a jo. Havien de sortir el barco, en Pau es va quedar allí enganxat a la rampa, i al final la marinera de turno allí, pues, el va agafar dels braços i a mala se'l va entrar, no? I jo, claro, ja pots mirar-te com a pare que te conten això i dius, hòstia... És que, clar, no complia, no? És que estàvem retrasant la sortida del barco, eh? Jo que en compte. Durant la vida et canses, no?, de situacions d'aquestes. Vas molt cansat. I et dic, gràcies a Déu, degut a tota la feina que s'ha fet amb en Pau, casos d'aquestes, és a dir, et canvia molt la vida. Ahir vam estar aquí a la gala benèfica aquesta. Vale, pues, jo sé que en Pau, pues, si realment hi ha molta emoció de gent, pues, bueno, em tocarà esperar a ser de reentrar. I si no vull ser de reentrar sortir, pues, a seguida que acabi, i de ser el primer, no? Ja t'adaptes, saps que t'has d'anar adaptant.
Com us imagineu, vosaltres, o com voleu imaginar-vos el futur del vostre germà, de la vostra filla, fill?
Realment l'únic que busques en aquest món realment és la felicitat, no? O sigui, que ells estiguen feliços, que creixin, que es sentin bé, contents en el que fan i inclusiosos que a mi, no? Que ells se sentin una persona, un més de la societat i que comptis amb ells per tot i bueno, per això estan les associacions, per intentar anar obrint aquest camí. Sí que, com han dit, les traves sempre són les mateixes, els sous, o sigui, per tot sempre són les ajudes, els sous. Cada nene depèn de la seva família si pot o no, si té recursos o no, i això tindria que canviar molt, però bueno, al final el que busques és això, que siguin independents, que ells puguen fer el seu dia a dia i la felicitat entre tot.
Referent a en Pau, és a dir, jo m'agradaria que pogués seguir fent la feina, perquè és fer una activitat, perquè realment es veu com una altra persona. El dia de demà que pugui estar visquent, perquè ell és molt, ell té un estudi i, per exemple, doncs és com el meu estudi, no? Però està clar que ell no podrà viure mai tot sol. Entonces haurà d'haver una vivienda tutelada. És a dir, haurà d'haver algú que els vagi, pues, tenint en compte, no? Diria, vigilant. El que no voldria, això el que estic segur, és el que no voldria és que me'l tinguessin, pues, pràcticament tancat o una sala, saps, no fent res. Això és el que no voldria, perquè allí sé que ell no serà feliç, ell és feliç fent cosa
com tothom.
Sí,
jo, pues, vull una societat inclusiva on tots aprenem de tots. Crec que és una oportunitat tenir qualsevol gran discapacitat per poder aprendre i enriquir la societat, i que, bueno, això, que sigui una societat i una educació inclusiva.
Lo mateix. Jo crec que la finalitat de tots naltros, de qualsevol persona, és poder ser feliç i sentir-te realitzat. És l'únic que volem pels nostres fills, que puguen ser una part més de la societat, que portin el que hagin de portar igual que tots els altres.
Abans, en el fons, ha mencionat un concepte que no ha sortit encara i crec que és clau per entendre el futur autònom dels nostres fills, germans, veïns, en definitiva, de Formentera. El tema pis autònom, això existeix a Formentera o creieu que estaria interessant que existís? Com ho veieu?
Ho han començat a demanar. Pensam que si ho començam a demanar ara, en un futur el tindrem, no? Però vull dir, és algo que ja han començat a dir-li, se n'esconsell, perquè lògicament això no funcionarà sense benestar social, i si el Consell no posa un granet entre lo difícils que són els lloguers a Formentera, buscar un pis que tinguem, bueno, per a aquestes persones que tenen una discapacitat, doncs quizás serà un treball dur, crec. Però crec que és algo que hem de començar pel dia de demà, que també ho tinguin i tinguin la possibilitat de tenir una vida ells amb algú que vagi supervisant, perquè també algo que havíem parlat abans. Bueno, nosaltres no sabem què passarà amb nosaltres el dia de demà. Vull dir, arribarà un moment que nosaltres no hi serem, o que també serem vells i estirem malalts, i qui s'encarregarà d'aquestes criatures? No vull dir que... Bueno, a veure, ells s'han d'aprendre a ser l'autosuficients que puguen, però no ho seran en el màxim com pot ser qualsevol altra persona. Així que necessitem ja començar a mirar aquestes coses pel futur.
Nosaltres fa uns 15 anys vàrem estar buscant en Toni. Vàrem estar anant tant a Barcelona com a Mallorca i allí ja hi eren. O sigui, en aquell moment, fa 15 anys, tenien pisos, vivien 3 o 4 i tenien el tutor. El que passa que, claro, Barcelona no és comunitat autònoma, o sigui, ja no fa falta ni que ho provis. Mallorca, comunitat autònoma sí, però està dos illes més avall. O sigui, també era bastant difícil. Al final, pues, no va poder anar endavant, però al final és que seria una solució, o sigui, estaria molt bé per ells, perquè es senten. En Toni va dient que vol vivir solo, o sigui, fa anys. El que passa que, clar, llavors no té l'autonomia, el millor que li faria falta, però tampoc és que no, ningú l'ha guiat per aquesta autonomia, no? Entonces, bueno, que estaria molt bé que arribàs a ser una realitat, això dels pisos tutelats.
Ah, en Pau l'estan preparant per això. Però, és a dir, ell no podrà... És a dir, autònom completament per viure tot sol no pot ser, però l'hem estat preparant durant tots aquests anys. És a dir, estic segur que moltes famílies que tenen un jove d'edat d'en Pau de 21 anys, és a dir, estic segur que em diran, joder, i fa tot això, és a dir, en Pau ara mateix, la seva habitació, vull dir, fa molta més que jo, vull dir, el seu llit cada dia, tota la seva roba que ell embruta, pum, la rentadora, ell se l'estén, la recull, la torna a guardar, han fet tallers de neteja, que és de portar una casa neta, cuina, doncs, s'està treballant. De fet, vull recordar que abans no havia dit, és a dir, que en el centre de dia, aquest estiu, es va fer un taller de cuina, de taller, diríem, de formació, no?
Sí, sí.
Laboral. Va ser aquest estiu. Lluitarem perquè sigui tot l'any.
Clar.
Vull dir, perquè és necessari. Diferents, a repetir, però és necessari, perquè és molt important, és preparar-los.
Són hàbits que han de treballar cada dia. Si ells no prenen cada dia tot això que diu un Alfonso de vida diària i vida quotidiana, el dia de demà no podran viure tots sols, ni bueno, ni un pis tutelat, ni res així. Vull dir, si tu cada dia no treballes aquests hàbits i els comences a treballar ja fa temps, no aconsegueixes res i ho has de treballar cada dia.
Bé, ja ho veieu, un repte per a aquestes famílies, un repte diari i un repte també a llarg termini que avui mos han exposat aquí. Viure a Formentera, a més amb aquestes circumstàncies, té unes dificultats que avui hem pogut viure de primera mà, no només per la manca de recursos d'un lloc petit com és el nostre, sinó a més també perquè quan tens recursos a vegades doncs mira, se te'n va un logopeda perquè no troba casa, perquè el lloguer és massa car. Perquè, clar, amb el nivell de vida que exigeix viure a Formentera, hem de pagar molts sous, com deia en Alfonso, a un especialista perquè atengui les necessitats que l'àmbit públic no satisfà dels nostres fills o germà. Bé, aquests i més aspectes són els que hem intentat tractar avui. Ho seguirem tractant el dijous, tenim una nova taula rodona, en aquest cas amb professionals del vostre àmbit, podrem escoltar també les seves opinions. Recordar-vos que demà dimarts, dia 3, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. S'instal·laran parades informatives a càrrec de les associacions a la plaça de la Constitució, doncs a una, i també hi haurà venda de productes realitzats pels usuaris del centre de dia. Tenim novetats importants, a més, en aquesta ocasió. Volies comentar alguna cosa, Yolanda?
No, molt bé.
Bé, dir també que la segona jornada sobre discapacitat de l'illa de Formentera se celebra a la sala de plens aquest dimecres, amb un cartell ben extens que ja us anirem explicant a l'informatiu de demà i de dimecres, que comença a les 9:15 del matí amb ponències, xerrades, i que acaba al migdia, pràcticament a les 13:45. De veritat, moltíssimes gràcies avui a tots vosaltres per venir-nos a explicar el vostre testimoni. Maribel Calafat, germana d'Antoni. Gràcies, Maribel.
Gràcies, Pepo. Encantava.
També a Yolanda Mota, no és la primera vegada que vens i esperem que no sigui l'última. Gràcies, Yolanda.
Moltes gràcies a tu.
A en Alfonso Mayans. Gràcies, Alfonso.
Gràcies a vosaltres.
I també a Nana Galindo, la mare d'en Damià, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Recordeu, dijous de 10 a 10:45 més o menys també farem la nova xerrada, en aquest cas amb professionals. Ara us deixem, seguim amb el de Farafar i amb en Bernat Masferrer, aquí mateix al 107.9 FM, radioillaformentera.cat, la mateixa web on aquesta tarda ja podreu recuperar tota aquesta taula rodona.
Cada matí de 8 a 12 de Farafar i a les tardes de 3 a 7. De Far a Far, el magazín d'es matí de Formentera.